Notícies en xarxa.
Bon dia, us parla José Lorenzo, són les 11. El detingut aquest dimarts per punxar rodes de camions a l'AP7 de matinada al seu pas pel Vallès el passat dia 1 i 5 de desembre és un agent dels Mossos d'Esquadra que des del setembre estava fora de servei, segons han confirmat fonts policials. Es tracta d'un home de 51 anys, veí de Montmeló, que hauria actuat sol i de forma premeditada i que previsiblement passarà a disposició aquest dimecres. Quan la investigació va concloure, la presumpta relació del detingut amb la punxada massiva de rodes dels camions es van posar els fets en coneixement de la divisió d'afers interns dels Mossos d'Esquadra, que li va obrir un expedient disciplinari i l'ha suspès de les seves funcions. Entre l'1 i el 5 de desembre es van veure afectats per les rodes punxades una cinquantena de camions, a més dels problemes de trànsit que aquest fet va causar. D'altra banda, també us expliquem en Cultura que l'il·lustrador Oriol García Quera ambientarà en les Guerres Carlines el seu tercer còmic dedicat a la història d'Olèrdola. Anem ara al Penedès per explicar aquesta informació. Canal Olèrdola, Raimon de Cara, bon dia, explica'ns.
Bon dia. El còmic és un eficaç instrument per difondre esdeveniments històrics de manera entretinguda. Després de comprovar-ho, en el cas d'Olèrdola, l'Ajuntament del municipi ha decidit donar continuïtat a la fructífera col·laboració que manté amb el prestigiós il·lustrador Oriol García Quera. El primer còmic va ser un viatge a l'època medieval que ens presentava el personatge de Mir Geribert, autoproclamat príncep d'Olèrdola, i el segon còmic ens submergia en l'època dels íbers. Ara l'il·lustrador ha confirmat que ja està treballant en l'elaboració del seu tercer còmic dedicat a la història d'Olèrdola. En aquest cas farà un salt de 2.000 anys fins a situar l'acció en ple segle XIX, en el context de les Guerres Carlines.
Dona joc, però tampoc no em vull centrar només en l'aspecte militar, que hi serà constant, perquè és el rerefons és l'amenaça carlina o liberal, però m'agradaria anar una mica més enllà i, bueno, intento sempre treure elements. Les passions i les misèries i les virtuts dels olerdolans d'aquell moment.
Centrats en la història d'Olèrdola han estat editats per Rafael Dalmau i els ha patrocinat l'Ajuntament. Aquest desembre, la revista de divulgació històrica Sapiens il·lustra un reportatge dedicat a Mir Geribert a partir del còmic fet per García Quera.
En clau política, finalment i després de diferents requeriments, l'Ajuntament de Palafolls ha decidit rescindir el contacte que tenia formalitzat amb l'empresa, que abans de l'estiu va guanyar la licitació per dur a terme la darrera fase de rehabilitació del Teatre Municipal. Ràdio Palafolls, ens ho amplia el Marc Ferri.
Passat l'estiu, però, l'empresa no va presentar-se a fer els treballs previs i després de molts requeriments per part del consistori palafollenc ha desistit de fer aquesta última fase de rehabilitació del teatre. La previsió inicial era que comencessin els treballs a l'octubre i finalitzessin al gener, moment en què es podria tornar a posar en marxa el teatre municipal després d'anys de tancament per obres de millora. Un cop rescindit el contracte amb l'empresa, ara caldrà tornar a licitar l'última fase del teatre. Malgrat tot, els terminis de presentació de papers seran ara més curts per tal d'agilitzar tot el procés i evitar així que es dilati l'inici dels treballs. Ho explica Josep Rueda, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafolls.
El contracte es va formalitzar aquest estiu, al setembre s'havia de fer el replanteig de l'obra i en aquest sentit, doncs, després de perseguir aquesta empresa i fer-li diversos requeriments administratius i obrir diversos expedients, doncs, al final l'Ajuntament ha tingut que resoldre el contracte per incompliment de les seves obligacions.
Aquests últims treballs del teatre han de millorar l'aïllament de les parets de l'equipament per tal d'evitar filtracions. També cal instal·lar els nous sistemes d'il·luminació i de sonorització per als espectacles, així com millorar l'espai escènic del teatre i també una nova tramoia.
Gratuïta Ullada Difusió i trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Coneixes els avantatges de comprar a l'Escala? Confiança, proximitat, bon servei. L'Obet compta amb 150 establiments per oferir-te allò que necessites per aquestes festes de Nadal. Obet és el teu comerç de proximitat. Comprar a l'Escala és el més fàcil per tu. Obet, els professionals de confiança us desitgen unes bones festes.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 6 del matí. Comencem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, aquest magazín de dues hores de durada, cada dia de dilluns a divendres, amb el nostre propòsit, amb el propòsit de fer-los passar una bona estona. Aquest és el nostre propòsit. I sobretot avui, que és aquella jornada de reflexió, no sé si tots estem davant de amb l'extensió de paperetes a davant i mirant-nos a quina serà la que votarem, o ja ho tenim clar. Jo penso que sí, que ja a hores d'ara tothom té molt clar qui ha de votar, potser. Encara hi ha algun indecís que a última hora encara no ho tingui ben clar, però crec que la majoria té clar el que demà irà. Demà, doncs, que farem un seguiment també des d'aquí de la ràdio L'Escala de tota la jornada electoral, però la programació de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, continuarà com sempre, no hi haurà cap variació. Sí que hi haurà variació al servei informatiu, perquè doncs, es farà aquesta especial eleccions per saber com està anant la jornada dintre dels espais informatius. Sabrem, doncs, com és el dia a dia d'aquest dia tan important com aquest 21D. Bé, i l'endemà, doncs, resultats i també quasi resultats que iran compartits, compartiran protagonisme, compartiran espais amb els mitjans de comunicació amb el dia del sorteig del Gordo, de la vida, perquè ara hem de distingir entre el Gordo i la Grossa. El dia 22, el Gordo. Però bé, tot això ja irem veient-ho. De moment, avui dimecres, aquest dimecres dia 20, també doncs, amb aquestes temperatures fresquetes, que ara sabrem aviam què ens explica en Sergi Corral des del temps que li donem a la meteo, el temps per la meteo. Després del temps per la meteo, avui farem els sants aniversaris. Ahir se me van quasi passar, vull dir que vam... hi va haver un petit canvi i els sants i els aniversaris van quedar quasi arraconats. Doncs avui recuperarem els sants i els aniversaris abans del resum de premsa. No solem fer-ho habitualment, però avui sí que farem aquest canvi. Després, com farem el resum de premsa, només aquest canvi serà avui, els altres dies sempre és el resum de premsa abans que els sants i aniversari, però bé, compensem el que va passar ahir amb aquests sants aniversaris, notícies i refrany del dia. Com he dit, el resum de premsa que vindrà després. Intentarem, com no, treure l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, aquesta secció que parla amb un personatge que porti la seva visió i anàlisi segons el centre d'interès. Avui amb Josep Antoni Valls, director de la Fira Alimentària, per conèixer les novetats de l'edició que es prepara per al 2008. La Cristina Cantal ens portarà aquesta secció d'emprenedors, de joves emprenedors, i avui parlarà amb la Pilar Polo, que ha creat el Homestaging, costa a vegades de dir, Homestaging Costa Brava. Ens ho explicarà la Cristina Cantal entrevistant la Pilar Polo. La cançó del dia, que esperem doncs, que hi pugui cabre en aquesta primera hora, per arribar ja a posar el punt i final a les 12, en quant a aquesta primera hora, i ja de seguida posar en marxa la segona. Molt bé, doncs si els agrada, si els fa, com se diu, patxoca, doncs gràcies per fer-nos companyia. I bé, sense menys dilació, això també queda bé dir-ho, comencem. I bé, és d'aquells dies, avui ja sol passar, no només passa avui, però és d'aquells dies que com actualitzes la pàgina web de la nostra estació meteorològica de referència, meteolescala.com, aquesta estació de Benjamí Gallegos, que com hem dit sempre és la que ens serveix de referència en quant a temperatures, doncs és d'aquells dies que ja fa fred només veure-ho, perquè la temperatura actual es marca 4 graus en 7, amb una humitat bastant alteta, un 82%. I en quant a la sensació tèrmica, si la temperatura és de 4 en 7, atenció, perquè la sensació tèrmica és de 3 en 9. Bé, i què ens diu en Sergi? Doncs avui ens diu que hem començat amb un cel variable de matinada i també a primera hora del matí, amb uns núvols prims no gaire espessos. Ara, a migdia, tornaran a progressar els núvols de nord a sur, que deixaran un panorama mig ennuvolat al llarg de la tarda. Al vespre els núvols encara es faran més compactes i quedarà el cel tot tapat. Pel que fa al vent, hem començat amb una tramuntaneta de força 3-4 a primera hora de la matinada, que ha anat calmant fins ara al migdia, que quedarà un vent variable. També a la tarda entrarà provençal fort de força 5-7 i que, mica en mica, irà baixant de força 4-6 quan arribi la nit. Pel que fa a la mar, a partir d'ara al migdia, pujarà forta maró i al vespre i la nit tindrem maregassa. Això en quant avui, avui dimecres. Estem ja demà dijous amb un cel tapat de matinada i part del matí amb núvols força compactes. A mig matí els núvols s'aniran esqueixant i ja veurem estones de sol. A la tarda ja quedarà més serè, només amb alguns núvols prims. El vent provençal força 3-5 de matinada i matí, baixant a força 3-4 la resta del dia. La mar, forta maró de matinada i matí, baixant a maró a migdia i tal. I tarda, el tràgol de gregal encara notable. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus, en 5. Bé, això és el que ens diu en Sergi Corral des del seu blog, aquest temps que li dediquem a la Meteo, i ara és el temps que li dediquem als sants aniversaris i a més. Bé, comencem, com sempre, per el santoral. Avui qui hem de felicitar, dia 20, Sant Benjamí, Sant Domènec de Silos i Sant Macari. Domènecs, felicitats, sobretot, el nostre antic tertulià, Domingo Gamito, doncs, des d'aquí, que sabem que ens escolta, doncs, moltes i moltes felicitats. Hem felicitat, aviam, a vegades les paraules que es queden entrellaçades, hem felicitat a tots els del santoral, felicitem a tots els de l'aniversari, sí, a tots aquells que ens estiguin escoltant, doncs moltes felicitats, que passeu molt bon dia. Heu de saber, doncs, que avui també és l'aniversari de la jugadora gironina de bàsquet, Marta Xargay, que començava la seva carrera esportiva a l'Uni Girona, després feia el salt a altres equips i actualment, a part de també haver jugat a la NBA femenina i ser campiona d'aquesta lliga, doncs ho està fent amb un conjunt europeu, un conjunt txec, que també doncs, és dels més potents d'Europa. Marta Xargay fa 27 anys. La model Jadi Mitchell, que és la dona de Rafa Márquez, és jugador del Barça, que fa 42 anys, i l'Alan Parsons, que tothom es creia que tocava, i ell no tocava ni feia música. Bueno, sí que és el que fa aquest projecte, que es deia Alan Parsons Project, que era idea seva, ell era enginyer de so, però ell no feia actuacions en directe. L'Alan Parsons avui fa 69 anys. El recordem, doncs, amb tota aquella sèrie de treballs discogràfics titulats Alan Parsons Project. Bé, I la notícia que es parlava avui, ara fa un any, doncs es deia que la Mainada ha estat protagonista de la primera entrega de la mostra de cuina de Nadal de 2016. Alumnes del taller Aikamaku i Cuina Kids han preparat la taula de Nadal i uns aperitius ben especials. La pluja ha deixat molt públic potencial a casa. Doncs aquesta era una de les notícies, la cuina de Nadal, la cuina de Nadal que també se'n parla aquests dies perquè estem amb aquestes jornades, avui l'última de la cuina de Nadal. Bé, tot això ja en parlarem a l'apartat d'agenda i suposo que també més endavant amb la valoració de com ha anat aquesta mostra de cuina de Nadal d'enguany. Bé, i per acabar, el refrany o frase del dia, dilluns, dimecres i divendres, sempre aquestes comentades. I avui sí que ja en veu i ens diu que tot forat té el seu pedaç. Doncs bé, sembla que tenim uns petits problemes, a veure si podem intentar que... Doncs no, sembla que avui ens fa un xic la guitza perquè se'ns queda clavat l'àudio que tenim preparat perquè ens comenti, doncs, el refrany d'avui i deixi'm que ho intenti per tercera vegada, doncs no. Doncs els llegiré el que ens diu. Diu que cada olla té la seva tapadora. És com cercar aquella mitja taronja que ens falta i no trobem quan parlem de temes del cor. En el fons, això em ve a dir que tot té esmena o solució, encara que en determinats moments ens sembli impossible de trobar la clau que obre una porta determinada. Perquè Déu tanca una porta, però no obre una altra. Sempre i amb paciència i anàlisi tot té solució. Com aquell cub de Rubik que, miraculosament, amb els moviments adequats, amb mans experta, mostra les sis cares del color que correspon de manera uniforme. Tot això és per dir que tot forat té el seu pedaç, que és el refrany frase feta del dia d'avui. Molt bé, doncs fet això, fet ja aquesta secció, i posem la música abans d'anar al resum de premsa, i com sempre fem, aquest dia és el vol de Nadal, escoltem una d'aquestes cançons de Nadal, d'aquestes altres cançons de Nadal, i aquesta ens la van fer els Claus, i deia que jo voldria que tot l'any fos com Nadal.
Quin dia és avui? És aquell un cop més. Allò la neu cau, els amics fan regals i saps que és el moment. Quan escoltes com canta Santa Nit, m'agrada escoltar, em sento millor, com si m'escalfés fora el foc. Nens bons obriran els regals que el Pare Noel els ha deixat. I quan penso que tota màgia haurà acabat, hi ha una cosa que us voldria
Els Glaucs participaven en aquest disc de Nadal, amb aquestes altres cançons de Nadal, amb aquest tema. Jo voldria que tot l'any fos com Nadal. I ara sí que ja ens anem amb el resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa edició Matí, l'Helena Pujoleta, Oriol Pujador i Taís Trujillo. Aquesta secció dedicada a totes aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari. Avui això és el que hi poden trobar.
De nou els diaris damunt la taula, de nou cop d'ull el que situa la premsa a la primera pàgina. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, per tant ens fixem en el contingut de la premsa generalista, les portades, els titulars, les fotografies, també amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar aquest repàs de publicacions, pàgina de La Vanguardia, avui aquesta i també la resta de rotatius, evidentment, destaquen el final de la campanya electoral.
I La Vanguardia ho fa amb els sobres de propaganda electoral de cadascun dels partits agafats amb pinces d'estendre la roba. I titular últim esforç per trencar l'empat entre els dos blocs. Destaca que les 7 opcions són difícils d'encaixar i que cap dels 3 possibles guanyadors no podrà governar en solitari.
En portada de La Vanguardia també hi ha un titular d'una qüestió ja explicada aquí al Notícies en Xarxes per l'increment previst en el salari mínim.
Pujarà fins als 850 euros per 14 pagues. Actualment és de 707 euros. La ministra d'Ocupació va arribar ahir a un acord amb els sindicats i la patronal per anar augmentant fins al 20% el salari mínim interprofessional d'aquí a l'any 2020.
L'Ara també dedica la portada de forma monogràfica al final d'aquesta campanya electoral.
I ho fa amb imatges dels candidats en l'acte final de campanya situades en marcs. Puigdemont i Junqueras apareixen a les pantalles dels mítings. El diari parla de crida final i assegura que aquesta ha estat la campanya més tensa i excepcional i que es tanca amb la màxima incertesa.
Ens fixem ara a la portada del periòdico, que és l'únic rotatiu que no inclou els candidats dels 7 partits representats al Parlament en la seva portada i que es presenten a les eleccions de demà. Com tracta, per tant, Taís, al final de campanya aquest diari?
Doncs ho fa amb una entrevista al candidat socialista Miquel Iceta, que assegura que l'independentisme no el guanyarà la dreta. A banda, el periòdico dedica bona part de la portada a denunciar la misèria a l'Argentina. Mostra la imatge d'una nena captaire bevent aigua d'un bassal, una fotografia que ha sacsejat el país.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui, que refereix a les eleccions de demà, dient que és l'hora de la veritat.
Destaca l'excepcionalitat de la campanya amb candidats a l'exili i també a la presó i la incògnita per saber quin dels dos blocs, l'independentista o l'unionista, sortirà escollit.
Entrevista, però, també a l'Avui sobre la polèmica per les obres de Sina.
Sí, una entrevista a l'exdirector general de Patrimoni, Jordi Bonet, que explica els passos legals que ell mateix va fer l'any 1983 per comprar les obres a les monges del monestir. Assegura que a l'Aragó no van voler saber res de Sixena.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. Cada dimecres entrevem l'Aiga Clara amb la Montse Hidalgo. Aquestes entrevistes que marquen l'actualitat. I avui amb Josep Antoni Valls, que és director de la Fira Alimentària, per conèixer les novetats de l'edició que es prepara per l'any 2018. El Saló de l'Alimentació i les Begudes amplia el format amb l'incorporació de Hostelco. Tot això ens ho porta la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Alimentària 2018 ja escalfa motors. El Saló, que agrupa la indústria de l'alimentació i les begudes, celebrarà l'edició més gran de la seva història juntament amb la Fira del Sector de l'Hostaleria i la Restauració, Hostelco. Avui volem treure l'aigua clara sobre el potencial d'aquest sector i del seu gran aparador internacional, que reunirà a la Fira de Barcelona més de 4.500 empreses com és Alimentària. Josep Antoni Valls, director d'Alimentària, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Alimentària 2018. D'entrada, creix per dins amb la suma d'Hostelco. Quina serà la dimensió d'aquesta fira que veurem la primavera que ve?
Bueno, la complementarietat amb Hostelco ens situa al voltant de més de 100.000 metres quadrats amb els diferents sectors que conformen cada una de les dels dos salons, tant Alimentària, que té 6 salons principals amb diferents àrees segmentades i verticalitzades, i complementat doncs amb un Hostelco destinat a l'equip hoteleria, hostaleria, restauració. Estarem ocupant els 8 pavellons que té Fira de Barcelona, el recinte de Gran Via, i per tant ocupació màxima i total, amb diferents espais també dedicats a diferents activitats paral·leles, amb moltíssima innovació, amb molta dinàmica, molt atractiu. I com et deia, doncs això, més de 100.000 metres quadrats durant més de 4 dies que es converteixen. Aquest saló el convertirà en una de les plataformes més grans i de més ressò, amb un posicionament únic i diferencial amb clau internacional, no? I això és degut principalment, doncs, a sectors com l'alimentació i les begudes, on la indústria alimentària nacional té un pes molt, molt rellevant i molt específic i és motor econòmic, conjuntament amb sectors de gastronomia i hoteleria-hostaleria, i el sector turístic, en definitiva, que està al darrere, on representen doncs, els tres sectors aproximadament el 25% del PIB. Per tant, estem parlant amb sectors de gran magnitud, de gran rellevància en el context nacional, i són plataforma i valors que hem de demostrar davant del món.
Tota la fira de Gran Via. Quin nombre de visitants esperen vostès, més o menys?
Bé, l'edició passada nosaltres vam estar al voltant Alimentària a prop dels 143.000 aproximadament. Pensem que l'atractiu que té la complementarietat de les dues fires faria créixer al voltant dels... podem arribar als 150-155.000.
Xifres rodones,
evidentment, perquè, insisteixo, no, la complementaritat dels dos events fa molt més atractiu l'oferta i justifica molt més la demanda d'un sector com és l'hostaleria i la restauració, que, a diferència de la distribució, que està molt concentrada i molt ben organitzada, el sector Horeca compta amb més de 380.000 punts de venda i establiments. Per tant, l'oferta complementada fa més atractiva la visita i és més fàcil d'obtenir un reclam, no? Per tant, esperem una pujada d'uns 15-20.000 visitants més en la suma dels dos esdeveniments, i dels quals esperem aproximadament un 25-27% siguin internacionals. Ens movem unes xifres del voltant dels 40.000 visitants internacionals, Alimentària.
De tot el món, perdoni?
Sí, Alimentària va venir de procedència de 167 països, prop d'aquests 44.000 visitants, i bueno, pues estaria molt bé poder assolir una xifra del voltant dels 47-48, no? Sobretot fraccionat per al propi esdeveniment, com que deia jo, que té un posicionament molt diferencial amb clau internacional.
Tot això per fer negoci. Quin negoci? Es pot mesurar el negoci que es fa en una fira d'aquestes característiques, d'aquest volum tan gran?
És complicat mesurar el negoci que el propi expositor pues, pot fer a la fira, o més que res perquè el tema de les transaccions que es puguin tancar allà, que sí que se'n tanquen, però les transaccions a curt, mig i llarg termini pues, no queden reflectides, o com a mínim no preguntem, o si preguntem pues, les empreses en els qüestionaris doncs, a vegades sovint no et contesten. No?
Però tornen a la fira, per tant els hi ha anat bé.
Exacte, llavors el retorn a la inversió, com et deia, hi ha molts sectors que estem amb nivells de fidelització del 70-75%, altres estem amb percentatges inferiors, però en definitiva un percentatge de fidelització del 70-80% demostra doncs, que el retorn a la inversió que fan les empreses quan aposten per alimentari, una fira molt consolidada, amb més de 40 anys de tradició en el mercat, sòlida, fiable, amb moltes garanties, pues, demostra doncs, la bona trajectòria que té alimentària, que insisteixo que conjuntament amb Hostelco pues, encara enfortirà molt més el vincle, no?, i la relació.
És una fira bianual. Això vol dir que se'ns acumulen les novetats o com estaríem? Encara és un bon període cada dos anys celebrar alimentària o tot va molt ràpid?
No, jo crec que la cadència del saló és correcta. A més, organitzar uns salons d'aquestes característiques doncs hi ha molta feina darrere. Estem parlant de més de 4.500 empreses que hi ha al voltant. La conceptualització del model d'un alimentari Hostelco, la pròpia reinvenció, jo crec que el model d'alimentària pues, des de fa 40 anys en vara hem vist una evolució creixent i constant en diferents àmbits, tant amb la segmentació, la sectorització, l'aposta per la internacionalització, el canvi de models, on realment el consumidor està en el centre i per tant veiem com evolucionen doncs, noves categories, nous nichos de mercat. Doncs aquesta innovació queda reflectida en un sector que no és un sector tecnològic, però que sí que es presenten innovacions transversals, però que al final és el consumidor que acaba absorbint aquestes novetats en els lineals doncs, dels supermercats o amb especialitats gourmet o amb notícies que apareixen als mercats doncs, de nutrició, amb drivers de salut, nutrició, benestar. En definitiva, jo penso que la cadència de la fira és correcta cada dos anys i amb un sector pues, que innova però no presenta innovacions radicals tan sovint.
És una fira per les grans firmes o és una oportunitat també per als productors petits, per les indústries catalanes, per exemple, del sector, que són moltes?
Sens dubte, el teixit agroalimentari català pues, presenta un 96% de les empreses que hi ha, aproximadament són pimes o micropimes, i per tant doncs, hi ha no només les grans corporacions que fonamentalment pues, estan venent a canals de la gran distribució organitzada, altres canals com el sector d'hoteleria i restauració, però el petit i mitjà pues, té moltíssimes oportunitats d'entrar doncs, des de tendes especialitzades, en tenir les seves oportunitats també a gran distribució amb nichos o categories més especialitzades, i també, per què no, a vegades pensem que el camp de l'exportació o la internacionalització, millor dit, pues, només està a l'abast de les grans empreses, quan en realitat doncs, les petites empreses doncs, també tenen una feina molt important per davant. Europa no està tan lluny, Europa representa un 66% del destí de les exportacions en aquests moments, i per tant són moltíssimes bones oportunitats per trobar en alimentària de manera fàcil i ràpida, estant aquí a casa, doncs, oportunitats en el camp exterior.
Quines novetats trobarem en aquesta alimentària del 2018?
Bé, jo penso que he comentat abans i he obert, fet el preàmbul, no? Jo crec que el model principal de complementarietat entre alimentari i Hostelco per si ja representa una novetat important, no?, per al posicionament específic que li otorguen al camp internacional, i vull remarcar això perquè pensem que és l'única fira que presenta aquesta oferta tan transversal i complementària, no? Després, evidentment, doncs, trobem altres novetats, principalment doncs, amb les activitats que desenvolupem, tant en la renovació de continguts com en activitats pròpies que desenvolupem, que pensem que estan reflectint les tendències que hi ha actualment al mercat. Està prenent molta força el tema de cocteleria a Barcelona. Barcelona és una de les ciutats i capitals europees que s'està referenciant en l'àmbit de la cocteleria, i activem un projecte que es diu Barcelona Cocktail Art, espitxat per els portem els principals bartenders internacionals. La ciutat de nit també s'afegirà, les diferents cocteleries de Barcelona pues, estaran durant aquells 4 dies pues, molt atentes al que està succeint, i bueno, intentarem doncs, fer activitats de nit i recreant a les cocteleries pues, que s'assumin a impulsar aquest projecte. Agafa també molta força el projecte de Halal. L'any 2030 aproximadament hi haurà una població musulmana d'aproximadament 2.200 milions de persones, i per tant és un segment o una categoria que està prenent molta força, i per tant també estem posant força atenció en aquest segment. Renovem continguts a la part d'Alimentary Experience, un projecte molt dinàmic que hi ha al voltant de la gastronomia, que és un dels nostres principals actius, amb temes doncs, de tradició, de cultura, de no perdre vista el producte, vull dir, amb temes de moltíssima actualitat i de la mà dels principals cuiners i xefs reconeguts nacionals i internacionalment, des de Carme Ruscalleda, Nando Jubany, Oriol Castro, vull dir, les famoses estrelles que no paren doncs, de ser reconegudes internacionalment. També el projecte de Vinorum Think, on portem doncs, grans portaveus reconeguts a nivell internacional, des de l'agència Robinson, Eric Asimov. Vull dir que, en definitiva, hi ha el gran projecte Alimentari Hub, que recull molt bé les tendències i innovació que hi ha en el mercat amb diferents eixos estratègics, que són la nutrició, la salut, el benestar, la responsabilitat social corporativa, temes d'economia circular, temes de desperdici alimentari, la digitalització de com està afectant el canvi del consumidor, com ens comuniquem amb consumidor, amb temes de màrqueting i comunicació, amb temes de xarxes socials, etcètera, etcètera. No? Tot un... Jo crec que hi ha un ventall molt complet i molt ben equilibrat entre el que seria l'oferta expositora de les empreses i productes, molt ben combinada amb un atractiu de formatiu en el hub i també un atractiu molt, molt dinàmic en àrees com les que he comentat anteriorment.
Alimentària que ja escalfa motors, com deien, abans de la primavera. He dit primavera, però és uns quants dies abans, no? Quan
sí,
es fa?
L'abril, 16 al 19 d'abril. En 2018 i just després de Setmana Santa.
Josep Antoni Valls, director d'Alimentària. Molt d'èxit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Josep Antoni Valls, que ens ha parlat d'aquesta nova edició de la Fira Alimentària, el que es prepara per l'edició de l'any que entrarem, d'aquí 4 dies, per dir-ho d'una manera popular, col·loquial, aquest any 2018, aquest 2017 que ja li queden pocs cartutxos per cremar, encara que Déu-n'hi-do el que ens espera abans que no acabi l'any, i el 2018 que ja... com se diu en castellà, està a la vuelta de l'esquina, està aquí a la cantonada. Molt bé, el dimecres sempre és aquell dia que anem a viatjar pel món amb les músiques, i avui ens anem amb la música de la zona dels Andes, música andina. Aquelles que es toquen amb aquelles flautes, tan, aquells instruments així de vent i amb aquelles flautes tan llargues, tan enrevessades, a vegades que els fan d'una manera... Però bé, sona bé. I els fan d'una manera especial, doncs no. Els saben construir d'una manera que soni música tan agradable com aquesta. Escoltant aquesta música andina, aquesta música que diu que com a expressió de l'alma no té fronteres i els seus diferents ritmes i músiques són un plaer per la nostra vida i també per la nostra ànima. Doncs avui tindrem com a música, música d'aquesta de la bona Gran Reserva, fent aquest viatge que fem cada dimecres, música andina. I ara sí que és aquell moment que amb la Cristina Cantal entrarem a aquesta secció que ens parla d'emprenedors, local.cat. I avui l'emprenedora és la Pilar Polo de Home Staging Costa Brava. Tot això amb Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Pilar Polo és una emprenedora de 44 anys i és la creadora de Home Staging Costa Brava. Descobrim primerament el seu recorregut.
Fins crear aquest projecte vaig estar treballant en el Departament Financer i Laboral amb una empresa que tenia diverses empreses i bueno, pràcticament portava tot el tema laboral, del personal, el tema financer i bueno, després de 15 anys treballant per una altra vaig decidir agafar les regnes de la meva, del meu propi negoci.
L'emprenedora ens detalla com va sorgir aquest projecte.
Vaig anar a fer un curs d'ICAT aquí a Barcelona i vaig començar a conèixer una mica el que era el home staging i vaig veure que bueno, m'agradava molt la idea, vaig trobar que era una cosa molt nova, que allà, que, bueno, que aquí Figueres no n'hi ha, Figueres, Empúria, Brava, Roses, no n'hi ha i vaig decidir doncs, posar-me cap aquí.
I per què vas escollir el nom de Home Staging Costa Brava per al teu projecte?
Li vaig posar Home Staging Costa Brava perquè Home Staging és el que jo faig, és la meva professió i Costa Brava és on visc.
Per conèixer bé què fa la Pilar Polo, primer hem de saber quina és la tasca d'un Home Stager.
Canviar la imatge dels habitatges que estan en venda o en lloguer perquè aquests es comercialitzin abans i millor. Com fer-li un rentat de cara als pisos. Per exemple, el típic pis d'herència, de l'àvia, i està en una immobiliària, fa temps que està en venda, no rep visites, no és gens atractiu, doncs nosaltres fem que aquest pis sigui atractiu.
La Pilar Polo ens explica què porten a terme des de la seva empresa Home Staging Costa Brava.
La nostra feina consisteix en despersonalitzar l'habitatge, sobretot, és superimportant, pintar si cal, arreglar els desperfectes, ja siguin bombetes, ja siguin manetes, etc. Sobretot també realçar molt els punts positius de l'habitatge. Fer una bona neteja, redecoració de tots els espais i acabem fent una fotografia professional de l'habitatge perquè tingui més bona imatge a les xarxes.
El home staging és un ofici desconegut?
Home, és bastant desconegut en aquí, on jo em moc, encara és molt desconegut, però està en alça. Europa està totalment en alça. Està totalment a dalt. Moltes immobiliàries, inclús a Barcelona, ja ho fan servir, inclús ja tenen el seu departament de home staging.
L'emprenedora ens detalla en què està treballant actualment.
Nosaltres ara estem començant un projecte a Lloret d'un bloc de pisos i ens dediquem a fer un pis pilot. És a dir, és un pis totalment buit, el qual no ven, i nosaltres el que fem és donar-li vida en aquest pis.
Des de Home Staging Costa Brava decoren els pisos per vendre'ls millor. Els mobles i la decoració es queden a l'habitatge un cop venut?
si el client, un cop comprat el pis, decideix que li agrada molt els mobles i els pot comprar perfectament. I si el client no els vol, nosaltres ens els emportem al magatzem.
A vegades també han de fer diverses reformes.
Moltes vegades hem de canviar manetes o visualment, per exemple, en apartaments turístics de fa molts anys, potser tenen 40 anys i no s'hi ha fet res. Llavors hi ha els interruptors petits d'abans. Tot això nosaltres normalment ho canviem. Depèn molt del pressupost del client, de lo que tingui i lo que puguem estirar. Però sempre, quasi sempre també les llums, perquè són, per exemple, les làmpades molt, molt velles, ja molt passades.
La Pilar Polo ens detalla com decoren i arreglen els habitatges.
No es tracta de personalitzar un gust, es tracta de despersonalitzar, presentar-ho com, per exemple, saps quan vas a un hotel, que et trobes el llit, les flors... Doncs és una mica impersonal. Es tracta que agradi a quanta més gent millor.
Descobrim ara el procés que fan amb un client des de Home Staging Costa Brava.
Nosaltres, per exemple, un cop contacten amb mi, me'n vaig a veure el pis, fem el pressupost, un cop acceptat el pressupost, doncs fem totes les feines que s'hagin de fer en el pis, entreguem tot el material i normalment deixo tots els mobles, tot l'atrezzo, el deixo en dipòsit uns 4 mesos, per donar a aquest propietari de 4 o 6 mesos que donar temps que pugui gestionar les visites i finalment acabi fent la venda.
A la pàgina web de Home Staging Costa Brava hi trobem un blog. Descobrim què conté.
Jo en aquest blog hi poso notícies, hi poso consells, poso també els últims projectes que he anat fent.
I qui forma l'equip del teu projecte?
Tinc altres autònoms que m'ajuden a fer la feina, com a pintar, a netejar, però bàsicament ara ho faig jo.
La Pilar Polo ens explica quan va començar amb el seu projecte i com ha anat evolucionant.
Jo vaig començar farà un any i mig, més o menys. No ha estat fàcil, perquè és, bueno, ensenyar a l'altra gent que hi ha aquesta feina, que és normal, molta gent no ho coneix, però he anat avançant. Estic contenta.
L'emprenedora ens detalla què és el que més li agrada de ser home stager.
A mi el que més m'agrada és quan el client entra al pis, inclús hi ha hagut gent que m'ha dit ostres, ara me'l quedaria jo, i quan el venen, totalment, una satisfacció increïble. I sobretot si es ven abans.
Descobrim ara una anècdota viscuda amb Home Staging Costa Brava.
Vaig anar a fer una casa d'1.300.000 euros, vaig anar a fer la decoració i quan ja estàvem acabant, estàvem fent les fotos, doncs a l'hora de fer les fotos vaig voler crear una mica d'ambient i tenien una banyera molt xula i vaig posar l'aigua i quan em vaig donar compte tenia 3 dits d'aigua als peus, no estava connectada i es va emplenar tot d'aigua.
I quina és la filosofia del teu projecte?
Per mi, el principal és preocupar-me molt pel client. És a dir, de fet, m'adapto molt a les necessitats de tothom. I em preocupo molt quan és un particular, per exemple, vaig preguntant, igual que si és una immobiliària, no vaig preguntant com va la venda, què tens, quan te truquen, reps sol·licituds, què passa... No ho sé, per mi és primordial, això.
L'emprenedora ens explica quin és el seu tret diferencial.
Ara com ara, a la meva zona, si n'hi ha un o dos, no hi ha gaire gent que ofereixi aquest servei. No hi ha gaire gent. Per mi això és un punt fort.
Descobrim com veu la Pilar Polo el futur del seu projecte.
Jo crec que amb bon futur. Jo crec que una imatge val més que mil paraules i penso que avui en dia la imatge és molt important i una bona fotografia amb una bona presentació crec que és molt important per poder vendre els teus habitatges.
L'emprenedora ens detalla on la podem trobar.
a la web www.costabrava-homestaging.com. També tinc una pàgina de Facebook i també tinc una Instagram.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedora d'aquesta setmana, Pilar Polo.
Sobretot ser molt positiu i no deixar-te vèncer mai per la por. Perquè sempre la por als canvis ens fan moltes vegades deixar els nostres somnis aturats. I jo crec que és això. Jo penso que si tens ganes i el que fas està bé i treballes bé, al final té recompensa.
Ja ho heu sentit, sigueu positius, no tingueu por als canvis i, sobretot, no deixeu de banda els vostres somnis, perquè si teniu ganes i treballeu de valent, els resultats aniran arribant, com ha afirmat l'emprenedora de la setmana, Pilar Polo.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Aquesta era la conversa que tenia la Cristina Cantal amb Pilar Polo de Homestaging Costa Brava. Ara sí que ho he après a dir-ho bé. Ja m'ha costat, eh? Homestaging Costa Brava. Bé, tornem uns moments a la música andina, que avui la tenim de protagonista, aquesta música amb aquestes flautes tan espectaculars i que sona així de bé. La música andina que ens serveix de cortina per anar a la secció aquella que a vegades sempre avisem que no ens hi cabrà a la primera hora i que si no ens hi cap a la primera hora intentarem posar-la a la segona hora, però des de fa dies sembla que sí que tenim temps per la cançó del dia. Nothing but a hand, bé, i de fet, la cançó del dia és la que acabem d'escoltar un fragment, aquest I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston. Aquesta cançó que la va escriure George Merrill i Shannon Rubican i produïda per Naranda Meishel Walden. Ens va arribar l'any 87. Inicialment se li va incorporar un arranjament d'estil country, però finalment va ser accelerada la seva percussió per crear un tema ballable que va constituir el primer hit de la cantant nord-americana, tot i que ja havia donat mostres del seu talent amb el seu àlbum de debut, dos anys abans. Si Sinatra va ser la veu masculina, Whitney era la veu femenina, i en aquesta cançó queda patent la seva admirable, el seu admirable, més ben dit, registre tonal de soprano i el seu sentiment en interpretar, que es va convertir en el tema d'èxit ratificat per la venda de milions de discos i un Grammy. Encara somreia en la seva esplèndida joventut mentre demanava que algú ballés amb ella i la volgués, que aquesta és la traducció d'aquesta cançó, d'aquest I Want Dance With Somebody. Whitney Houston ho tenia tot, i tot ho va perdre com una dona i cantant, devastada pel consum de drogues i una relació turbulenta amb el seu marit Bobby Brown. Aquesta combinació la va portar a la tomba amb prou feines 48 anys, però la seva curta vida va tenir prou per demostrar que era una de les grans, amb 6 premis Grammy, diversos American Music Awards, Billboard Music Awards, 2 Emmys, un MTV Video Music Award i un MTV Movie Award. Va vendre aproximadament 130 milions de LPs i més de 50 milions de singles. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, per la curta carrera d'aquesta cantant, Whitney Houston. Com dèiem, va morir en 48 anys i de ser el que avui dia s'hagués continuat en la seva carrera musical si no s'hagués vist en tota aquesta problemàtica des que es va casar amb Bobby Brown. De fet, hi ha una pel·lícula que explica la relació que va tenir Whitney amb Bobby Brown i com la va anar consumint amb les drogues i amb aquesta relació tan turbulenta. Bé, doncs escoltem aquesta cançó de Whitney Houston, aquesta que quasi podien dir que és la seva. Si haguessin de posar una cançó per cada cantant a la Whitney Houston, segurament aquest I Want to Dance With Somebody.
The fever is